Geopolítica de l'espai, o com diu l'avantítol, la batalla pel domini polític, militar i econòmic del cosmos, és la nova proposta literària del divulgador científic santcugatenc Joan Anton Català. I perquè, com diu en el seu llibre, l'espai encara està molt està per decidir, l'hem convidat al Connectats perquè ens il·lustri sobre els interrogants que s'obren i afecten i afectaran aquesta nova colonització humana de l'espai. Joan Anton, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme.
Colonització humana. Ostres, això és que són conceptes molt grans, eh?
Sí, saps què passa? Que a vegades quan un hi pensa diu això ciència-ficció, perquè ho hem vist a les pel·lícules, però ho tenim més a prop del que ens pensem, i a part de tota la part inspiradora que això ens pot suggerir, hi ha una part ètica, que és la que també toco al llibre, o bàsicament toco al llibre, no? La part ètica de quina manera ho volem fer, de quina manera volem explorar l'espai, de quina manera, per exemple, volem arribar a Mart amb la bandera d'aquí, per fer-hi què. I això és un tema que jo considero que és de molta actualitat i que ja cal que ens hi calcem. És a dir, que tots hem de fer-hi alguna cosa. Ara estic parlant de la humanitat, eh? Perquè si no, ho farem d'aquella manera. Mal fet...
Com sempre, no?
Com sempre. Sembla que no haguem après res. De totes maneres, t'haig de dir, abans no continuem, que hem de ser optimistes. A vegades em diuen
que són massa. Ho sé, perquè l'últim capítol és un escletxa a l'esperança.
Perfecte, ja és això el que volia. A vegades em diuen els meus amics que sóc una mica ingenu. Ho accepto, ho accepto.
Jo m'apunto a aquesta ingenuïtat, eh? Va, que defenses.
Veus? És que és més bonic viure així, no que viure amargat constantment pensant que no hi ha res a fer.
Sí, mira, perquè si no fa una mica de respecte i por, clar.
A l'espai encara no hem tingut temps de malmetre'l. Fa 60 anys que vam anar a l'espai. Per primer cop encara no ens ha donat temps de fer-hi gaires coses malament. Algunes n'hem fet, però no gaires, no? És una enorme, gran segona oportunitat. És una oportunitat de demostrar-nos que podem fer les coses de manera diferent. Amb nom i en benefici de tots. En pau, en sostenibilitat. I potser algun dia, si ho aconseguim practicar a fora, ves tu a saber si ho podrem portar cap aquí, aquests valors. Bueno, no ho sé. Però d'entrada a fora... Som a temps de decidir com volem explorar l'espai. Som a temps.
Aquesta és l'esperança.
Clar, és que no hem començat, apenes. Hem rascat una miqueta.
En el llibre parles de l'espai exterior com un camp d'operacions estratègic que intentarem desgranar. Perquè jo me l'imagino com un taulell de joc, no? D'aquells d'estratègia.
Sí, sí.
Anem a pams. La cursa espacial ja no és cosa de dos països.
No.
Ja no és la URSS i els Estats Units. Mm-hmm. Ara hi ha més països. Però és que, a més, hi ha altres agents.
Clar.
Nous agents.
Clar.
Fem una mica la fotografia de tots aquests agents.
Quan un intenta analitzar la situació, veu que s'assemblen poques coses en aquella cursa espacial original entre la Unió Soviètica i els Estats Units. Com deies, ara hi ha més governs, però sobretot el que ja són empreses. Són grans corporacions que fa anys eren, ja hi eren algunes, però eren purament subordinades de les agències governamentals, de la NASA, per exemple, o de l'Agència Espacial Russa, però que avui en dia tenen agendes pròpies. Són corporacions molt potents, amb recursos més enllà dels que tenien en aquell moment, que arribarà un moment, i això és el que explico al llibre, que aquestes agències poden arribar a ser més potents que les agències governamentals dels països. I més flexibles. Les empreses privades, corporacions privades, poden decidir d'una manera molt més flexible que una administració pública. Què vol dir això? Que l'entorn és molt complex. Vol dir que jo estic cooperant com a agència governamental, estic cooperant en empreses que al mateix temps tenen agendes pròpies, objectius propis, interessos propis i que poden competir amb mi. I per tant, per una banda, tenim que les grans agències espacials hauran de reinventar-se. Ja han començat a fer-ho, perquè hauran d'explicar-nos als contribuents per què parts dels nostres impostos han d'anar a pagar agències governamentals quan ja hi ha empreses privades que faran similar. Pensem que la NASA ha anunciat que no tornarà a construir una estació espacial. Quan jubilin a l'Estació Espacial Internacional, la NASA ja no en tornarà a construir cap altra. I ha dit, jo ho deixaré en mans privades. Aquest és el model. Per tant, tindrem estacions orbitals, i això passarà d'aquí a 7 anys, que estaran en mans d'empreses privades.
Ràpid.
I que, per tant, és lícit, és totalment lícit. Mm-hmm. Les empreses privades volen fer benefici d'això, lícit, honest. Per tant, elles decidiran què hi volen fer allà dalt. I portaran astronautes d'universitats o de la NASA o de l'Agència Espacial que hauran de pagar per anar-hi, però també hi poden portar turistes, com també hi poden portar investigadors d'empreses farmacèutiques. Vull dir, és lícit el que vulguin fer, però és un model que és completament diferent al model que hi havia fa 50 o 60 anys. Per tant, l'entorn és molt més complex. L'entorn de l'espai és supercomplex. Elon Musk ha dit fa poc. A Mart hi arribarem amb la NASA o sense? I aquesta declaració ja diu una mica l'esperit d'això. Sí, jo sóc un proveïdor estratègic de la NASA, perquè ho és, però al mateix temps, ell té el SpaceX, la seva companyia espacial, té els seus propis plans i agendes. No vol dependre només de la NASA. Les agències espacials, per tant, s'hauran de reinventar. I ens trobem en un escenari molt complex on més països, però també, sobretot, el gran canvi són les grans corporacions.
Per tant, estem parlant que hi ha més interessos. S'han ampliat els interessos. Uh-huh. Els objectius per conquerir una part d'aquest espai també són diferents. Però tu parles de serveis basats en l'espai.
Sí, que és la part positiva. Després, si vols, parlem de la negativa, que n'hi ha, però la part positiva és que l'espai és un entorn que desenvoluparà l'economia dels països. Ara l'espai el veiem això lluny, però és que el tenim aquí mateix. Tu i jo estem utilitzant el GPS i el mòbil sense pensar que el GPS està basat en satèl·lits. Per tant, ja avui estem utilitzant serveis que estan basats a l'espai. Això anirà cada cop a més. Pensa que avui hi ha aplicacions. L'únic que cal és que el mercat, activar el mercat, i aplicacions que, per exemple, li poden dir a un agricultor com d'hidratats, de regats estan els seus camps i quines parts s'ha de regar més, o quines malalties es preveu que arribin a determinades parts del seu conreu, perquè la radiació de la llum que estan, les fulles estan reflectint, indica, etc. Pensa que els ramaders podran saber on es troben les seves vaques i què mengen, que les persones grans o que visquin en llocs de difícil accés podran tenir monitoritzades les seves constants vitals sempre, en qualsevol moment, que podrem saber a nivell de gestió dels recursos naturals. Les administracions públiques podran saber com lluitar contra la desforestació, el nivell dels rius, dels embassaments, dels incendis, la lluita contra els incendis, en general contra l'emergència climàtica. Tot això cada cop anirà a més, i això vol dir que es crearan molts llocs de treball qualificats. No estem parlant de gent que tingui satèl·lits a l'espai, estem parlant de tres persones, tres amics, una startup petita, aquí en un business center al costat, que hauran llogat unes taules, que tindran uns ordinadors, que compraran dades, això ja es fa avui, compraran dades, això sí, de qui tingui satèl·lits amunt, i ells desenvoluparan aplicacions informàtiques potents que, tractant aquestes dades, ens proveiran a nosaltres de serveis. I nosaltres pagarem per aquests serveis. Això anirà a més, i és una enorme oportunitat de riquesa. Llocs de treball, riquesa, i això és el que té de positiu la
cosa. Ja. Però és que no hem d'oblidar que aquí hi ha la mà, no la mà de Déu, sinó la mà dels humans.
Clar, sempre.
Que és el que acaba espatllant la història.
De nou, com ho volem fer, això?
Clar.
Tenim la part positiva, però anem a mirar una mica la part negativa. La part negativa és, no tenim en aquest moment unes lleis suficientment modernes, de fet, tot el contrari, són unes lleis velles i obsoletes de l'espai. Pensem que van ser parides per les Nacions Unides l'any 67. No havíem anat a la Lluna. Imagina't que malament que poden protegir un escenari que
com
ha canviat,
l'actual.
Com l'actual, no? Mm-hmm. Doncs aquestes són les lleis que tenim, no ens protegeixen de res, estem militaritzant a l'espai, això és una realitat ja, i cal que ens ho fem mirar abans que hi hagi una desgràcia. Aquí sí que jo en el llibre dic que igual necessitarem una catàstrofe o un accident per una mica dir, a veure, què estem fent? Posem una mica de seny. Per tant, i després, perdona, hi ha un tema de l'ètica, de dir, aquestes antigues lleis del 67 tenien un esperit al darrere que era l'espai és patrimoni de tota la humanitat. Ningú pot reclamar que l'espai és seu, cap trosset de l'espai. Per tant, fins i tot països que mai no tindran tecnologia per enlairar res, se n'haurien de beneficiar d'alguna manera de l'exploració que fem de l'espai. Si no fem res, això no ho complirem. I, de fet, no ho estem fent, això. Al revés, al contrari. Hi ha països, com els Estats Units, que amb l'administració Trump van dir textualment, no respectem allò que ells van signar, allò que ells van acceptar. A l'espai és patrimoni de tota la humanitat, no ho acceptem. Però si ho veu signar fa l'any 67, bueno, doncs no, ara resulta que això no ho acceptem. Què passa? Ara parlàvem de SpaceX, però també podríem parlar de Jeff Bezos, del propietari d'Amazon, sí. No? Amb la seva companyia aeroespacial, i així un munt de companyies en un entorn molt complex. Hem de parlar de l'ètica de l'espai, hem de parlar de quina manera volem utilitzar. Jo entenc que les companyies privades que fan inversions hagin d'obtenir un benefici, si no malament aniríem, no faríem res.
Però no en perjudici de...
Correcte. I, a més, potser hauríem de veure com se'n beneficien els demés, els altres, que no tindran mai aquesta tecnologia per anar. Jo en el llibre dic perquè, per exemple, no creem un impost, ara que som a temps, que sense desmotivar la iniciativa privada, perquè hi haurà pasta suficient, però recollir una mica de dinerons per intentar solucionar alguns dels problemes que tenim aquí a la Terra en base d'aquest impost, no? No sé, jo ara dic aquesta idea, però segurament els que en saben d'això en poden parir un munt de coses.
No, no, i és veritat, eh? Això ho expliques en l'últim capítol, i aquest concepte de l'espai com a patrimoni de la humanitat, és claríssim. El problema és que els interessos, que comentàvem abans, s'ho acaben menjant tot. Però encara som a temps, no?
De
posar ordre a tota aquesta mena de caos que està en ebullició i que s'hauria d'endreçar.
Per exemple, l'òrbita baixa de la Terra no està regulada. O sí que ho està, però per estaments que són locals, que són nacionals. No hi ha una entitat supraplanetària que posi ordre amb l'òrbita baixa de la Terra. I això és un problema. Això és un problema. I algun moment hi haurà de ser, això hi haurà de ser segur, perquè s'haurà de regular. Tenim ja el problema de la ferralla espacial, que ja és un problema avui. Tenim el tema de la militarització, que l'acabem de comentar. Aquest és gravíssim, eh? És gravíssim. I, no, i això hi hem de pensar, eh? Perquè què hi estem posant els satèl·lits? Qui ho sap? Com que estan classificats, els satèl·lits militars, per definició, estan classificats, ningú pot saber, no es publica, evidentment, el que hi ha allà dins, tot el que podem fer és especular sobre el que ja avui en dia estem posant. Pensa que les lleis del 67 prohibeixen textualment, és a dir, literalment, posar armes a qualsevol cos celeste. La Lluna, Mart, un asteroide, tu no hi pots posar armes. Però es van descuidar, o expressament no van posar, l'òrbita de la Terra ni de cap, ni el sistema interplanetari, ni l'espai. Vol dir que és lícit, segons aquestes lleis, segons la legislació internacional avui, és lícit posar armes a l'espai. A on no les pots posar és a la Lluna o a Mart. Però si tu les poses orbitant la Terra, la Lluna, viatjant per l'espai...
Quina por!
Això, primera cosa. Després, mira quina paradoxa més bèstia. Les lleis del 67 prohibeixen posar a l'espai, a qualsevol lloc, armes de destrucció massiva. I dius, perfecte. Però no deixa de ser una paradoxa que haguem estat incapaços d'imposar-ho aquí a casa nostra. Això.
Clar.
No? Diu, a l'espai sí que ho hem aconseguit prohibir,
sí,
però aquí a la Terra
però
no.
Però i on som nosaltres?
Clar, és paradoxal, és increïble.
Ai, mare meva, que som complicats, eh? Amb lo fàcil que seria.
Ja, sí, però és que no hi ha manual per una persona, ja ho saps, i per altra banda és també el fascinant de la cosa, que les persones no tenim manual.
El tema és fascinant, com dius tu. La veritat és que sí. I hi ha un tema que m'ha inquietat una mica. Aquest d'una raça humana que es desenvoluparà també a Mart.
Ah, aquest és xulíssim. Aquest és xulíssim. Clar, fixa-t'hi, jo quan explico això provoco discussió, però ja m'agrada, és provocar. És una mica de, anem a discutir-ho, això. Per exemple, a l'home, la humanitat arribarà a Mart? Resposta, sí. Jo no en tinc dubte. Entenc que algú en pugui tenir, eh? No estic dient que jo tingui la veritat absoluta, però jo no en tinc cap mena de dubte. Igual que en algun moment l'home va travessar un oceà, no?, per saber que hi havia a l'altre costat i després va colonitzar tot l'Homo sapiens, tota la Terra, i després volíem anar a la Lluna, ara anirem a Mart. Ja està. Podem discutir quan i de quina manera, en quin any i de quina manera i qui serà. Però l'home anirà a Mart, primera cosa. Segona, anar a Mart no té res a veure amb anar a la Lluna. Anar a la Lluna i anàvem ràpid i tornàvem ràpid. Anar a Mart requereix 7 mesos de viatge, tornar a esperar 2 anys perquè Mart i la Terra es tornin a situar amb trajectòria mínima per poder tornar. Per tant, la primera tripulació que vagi s'haurà de quedar en allà durant molts mesos. O bé en òrbita, encara no ho hem decidit, o bé en una base tipus Lego, per entendre'ns, a la superfície. D'aquí a que tinguem assentaments permanentment habitats a Mart i va res, a nivell científic, per exemple. I d'aquí a aquí tinguem ciutats a Mart i va un altre pas. Jo això ja no ho veuré. Jo espero veure l'home arribar a Mart, explico en el llibre. Espero que les meves filles, estic segur que veuran assentaments ja permanents a Mart, i els fills de les meves filles veuran ciutats marcianes. Això és que és així. Podem discutir quan.
Ai.
Podem discutir en quin moment. Quan hi hagi això, naixeran humans marcians, que mai no hauran visitat la Terra, o bé per un tema econòmic, perquè no s'ho podran permetre, o per un tema de gravetat. Val? I aquests humans marcians algun dia miraran el seu cel, veuran un punt petitet que serem nosaltres, i diran, aquells cràpoles que viuen a desenes de milions de quilòmetres estan decidint el nostre futur i les nostres lleis, de què? I això és argument de pel·lícula, la independència de les colònies.
És que bàsicament és una pel·lícula tot el que expliques a Geopolítica de l'Espai, un llibre molt recomanable. Avui hem fet un tastet, però us asseguro que és una molt bona lectura, una lectura que entra molt fàcil.
Gràcies,
que és molt, no, i és veritat, és molt agradable, s'entén molt bé i et fa reflexionar, que m'imagino que també era l'objectiu.
Aquest és l'objectiu, bàsicament, sí.
Geopolítica de l'Espai, Joan Anton Català, amigo. Avui ens ha acompanyat al Connectats. Que vagi molt bé el Sant Jordi.
Gràcies, igualment, Carme.
Bona tarda.
Igualment.